Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'avui dijous 17 de març.
L'equip de govern municipal va explicar en el transcurs del programa Parlem-ne que l'economia de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar es troba entre les més sanejades de Catalunya. L'alcalde Andreu Martí va explicar que la salut de les finances municipals està entre les 100 millors sobre els més de 900 municipis que hi ha a Catalunya. Martí va explicar que si comparem les xifres resultants de la liquidació de comptes del 2010 i les comparem amb altres poblacions de la demarcació com Cambrils, Tortosa, Tarragona o l'Ampolla, l'Ametlla sempre surt amb millors resultats, tant pel que fa al percentatge d'endeutament com pel deute per habitant. A més, va explicar que dels 25 milions d'euros d'inversions, un 62% del total s'han fet gràcies a subvencions i només un 22% mitjançant l'endeutament. Segons Andreu Martí, és una situació global com l'actual, no es poden analitzar les xifres fredament i s'han de comparar amb els altres per poder jutjar, i més si no es té la màxima informació. Andreu Martí.
Si et poso 6 exemples de més petits i més grans, igual que en altres, doncs això deixa clar que no estem en una situació greu com alguns volen fer veure, perquè s'ha quedat de manifest, repeteixo, que estem com un dels ajuntaments millors. Que tots estan malament? Sí. Que totes les economies del món s'ho passen malament? Sí. Que tots els empresaris i treballadors s'ho passen malament? Pues sí, majoritàriament. Però dir que l'Ametlla de Mar està fatal, que està tan malament, que algunes coses que he sentit no vull contestar-les. Se farà un informe per part de la interventora municipal, se farà un informe per part del gerent de la Cala Gestió i ells us faran arribar a tots la situació real amb paràmetres d'endeutament, amb els paràmetres que demostren quin estat té cadascú.
Respecte a la liquidació de comptes del 2010, com hem sentit, Andreu Martí va explicar que dilluns, en el transcurs del ple, entregaran les dades d'aquesta liquidació a tots els partits de l'oposició, informació que també es traslladarà a tots els ciutadans. Tant Andreu Martí com Mari Carme Martí, que va acompanyar l'alcalde en el transcurs del programa, es van mostrar molt satisfets per la feina feta i, sobretot, per com han pogut materialitzar inversions com la piscina, l'aparcament soterrani o, actualment, la residència per a la gent gran. Inversions que han rebut moltes crítiques per part de l'oposició, bàsicament PSC i Esquerra Republicana, sobretot pel que fa al finançament. Andreu Martí.
Crec que hem de manifestar novament que estem molt satisfets, molt orgullosos. Hem fet una piscina, hem fet un aparcament i s'està construint la residència. I això són fets. I això, a més, són fets amb un model a seguir. Amb un model que hem visitat moltes i moltes empreses, molts i molts ajuntaments, repeteixo, com a model a seguir. Per tant, jo no voldria allargar-me més. Jo he de dir que de vegades o no es coneix la realitat o hi ha molt mala intenció. Jo vull pensar que no. Jo crec que o no es coneix bé la realitat o alguna altra cosa deu passar. Però aquest equip de govern ha demostrat que té capacitat, tenacitat, constància i que, a més, permeteu-me, és un model a seguir. Repeteixo. No es pot dir segons quines coses, com han fet alguns regidors, perquè això se'ls exigirà en contra.
Pel que pels convergents està fora de lògica posar en qüestió aquestes inversions, tot i que van manifestar que es prenen les crítiques com una aportació i no com a quelcom negatiu. L'equip de govern va aprofitar aquest últim espai polític abans de les eleccions per fer balanç de totes les inversions, actuacions i millores que s'han produït al llarg d'aquests 4 anys de mandat que clourà el pròxim mes de maig. Mari Carme Martí va explicar que un dels principals encerts que han fet ha estat escoltar els ciutadans.
Jo crec que el que hem d'anar fent és escoltar-nos a la gent. Hi ha moltes vegades que avui dia que quan se fan enquestes a nivell de país, ja no parlo de nivell de poble, se critiquen els polítics. Jo crec que el que la gent no està d'acord amb els polítics és que els polítics vagin a la seva i no escoltin a la gent. Aquest no ha sigut el nostre cas. Jo crec que a vegades potser ens hem perdut perquè escoltem massa la gent, però ho sento, crec que és el que hem de fer. s'ha d'escoltar la gent. I a vegades que escoltant a la gent potser ens equivocarem en alguna cosa, però en moltes altres l'encertarem.
Martí també es va referir a les obres d'urbanització de Roques Daurades. En aquest sentit, tot i les crítiques del Partit Socialista, l'alcalde va insistir en que el diàleg que s'ha produït sempre amb els veïns, i tot i reconèixer les diferències existents entre l'anterior junta veïnal i l'actual, va dir que els desacords venen pels diversos interessos creats, però que l'Ajuntament sempre ha intentat anar de la mà dels veïns, per acabar dient que d'aquí a uns anys, quan les obres estiguin enllestides, es valorarà la decisió que s'ha pres.
Amb només un clic es podrà accedir a les imatges, receptes, vocabulari, sobrenoms, anècdotes i patrimoni de l'Ametlla de Mar a través del portal Passió per la Cala. Aquest projecte neix a la voluntat de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar de preservar les arrels del municipi i donar-les a conèixer a través d'internet. A Passió per la Cala els usuaris podran consultar, suggerir i comentar tots aquests continguts que fan referència tant al patrimoni material com immaterial del municipi. D'aquesta manera, a través de la xarxa, els caleros i caleres podran participar de la creació d'aquest arxiu Calero Online. Andreu Martí és l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
Tornant a aquesta arrel, a aquesta identitat, nosaltres hem pensat des de fa temps que calia posar en valor, i això ho hem fet a través d'un portal nou que sortirà a la llum, que es dirà Passió per la Cala. Serà un nou portal d'internet, un nou portal on te podràs trobar el que penses, el que vols dir, el que tu vols aportar, el que vols suggerir. Serà una cosa no tancada, serà una cosa oberta, que anirà integrant, que anirà evolucionant.
A més, Martí ha subratllat que a la Cala tenim una cultura pròpia, ben viva i dinàmica, que hem de preservar dels efectes negatius que pot produir la globalització. Les imatges de Passió per la Cala es distribuiran en diferents categories, com festes, personatges, pesca, climatologia, entre d'altres, per tal que els usuaris puguin fer una cerca àgil. Des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar es preveu que el portal es pugui fer públic ben aviat.
Finalment, ja hi ha calendari i una estimació dels costos oficials. L'estudi tècnic presentat ahir per Foment sobre el corredor ferroviari del Mediterrani fixa que aquesta obra entre la frontera francesa i Almeria estigui en servei l'any 2020 tant per al transport de viatgers com pel de mercaderies. L'actuació incloïa la perllongació fins al litoral hasta Algesires, però de moment aquesta es queda en un estudi. Aquesta inversió s'aproxima als 51.300 milions d'euros. El calendari previst en l'estudi de Foment recull a curt termini l'entrada en servei de la línia de l'AVE entre Barcelona i França, fixada per finals de l'any que ve. També al 2012, l'alta velocitat ha d'arribar a Alacant i al 2014 a Múrcia. El 2013 s'espera que finalitzin les obres de duplicació de vies entre Tarragona i Vandellòs, que és el gran coll d'ampolla del traçat actual. El tram d'alta velocitat València-Castelló es perllongarà fins a Tarragona. El proper objectiu de Sant Carles de la Ràpita com a destinació turística és aconseguir la parada al seu port de creuers de petit format. El municipi participa aquests dies a Miami en la Fira Internacional de Referència del Sector, juntament amb els ports de Roses i Palomós. El Patronat de Turisme de la Diputació, Ports de la Generalitat i la Cambra de Comerç de Tortosa treballen amb l'Ajuntament per convertir la Ràpita en port escala a través d'un conveni que se signarà properament. El port de Palomós preveu rebre aquest any 39 escales de creuers amb un total de 38.000 passatgers. Aquest és el mirall en què es miren els ports de Sant Carles de la Ràpita i Roses per tal d'introduir-se en aquest potent sector turístic que l'any passat va viure un creixement de vora el 10% a l'estat espanyol, tot i l'actual context de crisi econòmica. El calat del port de Sant Carles de la Ràpita, situat a la badia dels Alfacs, fa que només s'hi puguin aturar creuers de petit format, amb embarcacions pensades per uns 450 persones com a màxim. Així, des de la Ràpita, es pretén posar en valor els trets diferencials d'aquesta zona de la Mediterrània. amb el Delta de l'Ebre com a principal punt d'atracció. La demanda no deixa de créixer en països com Alemanya, França i el Regne Unit i calen noves destinacions, afirma la regidora de Turisme de la Ràpita, Rosa Anglès. La Ràpita és present a la Fira de l'Straight Cruise Shipping de Miami per tercer any consecutiu, on s'han mantingut reunions de treball per captar operadors, analitzar l'estat actual del sector en l'àmbit internacional i mantenir contactes amb d'altres possibles destinacions. Aquest treball se suma a la visita que el passat mes de setembre va realitzar a la Ràpita representants de 7 navilieres nord-americanes per tal de conèixer els atractius de la zona amb degustacions d'ostres a la badia o recorreguts en llagut pel riu Ebre, entre d'altres propostes a mar i terra. El projecte per convertir la Ràpita en port escala per a creuers és a mitjà termini i per fer-lo possible caldrien algunes adaptacions, com és ara la instal·lació d'una oficina de recepció de viatgers o un control duaner. El projecte comptarà properament amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Ports de la Generalitat i la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa, amb les quals l'Ajuntament preveu signar un conveni de col·laboració. Agents de la policia local de Tortosa van tancar i precintar dimarts al matí el restaurant La Valenciana, situat a l'Avinguda de la Generalitat de la capital del Baix Ebre, per no complir les mesures mínimes de salubritat exigibles en aquest tipus d'establiments. Segons fonts municipals, prèviament al tancament, l'Ajuntament de Tortosa havia requerit als responsables de l'establiment que fessin les actuacions necessàries per solucionar la situació. Paral·lelament, el Departament de Salut també havia fet diversos advertiments sobre la problemàtica. Segons el consistori, el restaurant podrà tornar a obrir portes si es resolen les deficiències detectades. El canal de regadiu Aldea Camarles ja no té marxa enrere. L'empresa pública Regsa ha començat les obres de construcció de la primera fase d'aquest projecte de regadiu que té com a concessió d'aigua des de 1927, però que no disposava de la infraestructura corresponent. Tot i que encara no es veuen màquines que hi treballen, l'empresa constructora Comsa i Regsa han signat el conveni de marca que marca l'inici de les obres, uns treballs que hauran d'estar executats en el termini de 15 mesos. Ara ja no hi ha dubtes que el projecte és creïble, va manifestar el president de la comunitat de regants, Aldea Camarles, Joaquim Vilagrassa. Concretament, l'obra que s'abordarà consisteix en la construcció del punt de captació al riu, a la font del Quinto, de la canonada d'impulsió i de la primera bassa de rec. Després se'n faran tres més i té un pressupost de 13,6 milions d'euros. Regsa també ha tret a concurs una segona fase del projecte de regadiu amb un pressupost de 23 milions d'euros. Tot i la retallada pressupostària que el govern de la Generalitat està aplicant a tots els departaments, la retallada no afectarà aquest regadiu i tampoc al canal Xarta Sénia. És una obra que es pot allargar en el temps per temes burocràtics i dificultats en les expropiacions, però no per la retallada pressupostària, va manifestar el delegat de govern de les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, que precisament ahir es va reunir amb els presidents de la comunitat de regants de l'Aldea Camarles. Pallarès va destacar que l'Aldea Camarles és una reivindicació de fa molt de temps que finalment es començarà a materialitzar. Pel que fa al Xarta Sénia, el delegat del govern a l'Ebre fa uns dies es va reunir amb la comunitat de regants que li va transmetre l'interès dels pagesos de la zona. La voluntat del govern és continuar executant aquesta obra perquè els pagesos tenen l'esperança de regar, va dir. El benefici d'un rec no arriba fins que l'acabes. No té sentit començar la captació i la impulsió i no continuar l'obra. Pel que fa al canal Aldea Camarles, afecta una àrea de 6.000 hectàrees dels municipis de l'Aldea, Tortosa, Camarles, l'Ampolla i el Perelló, on hi ha 2.300 propietaris, un 45% dels quals han manifestat el seu interès en el projecte, segons la comunitat de regants. El pressupost total de l'obra és de 102 milions d'euros. Tot seguit anem a fer un repàs dels titulars de les notícies que avui han omplert el nostre informatiu. Segons l'equip de govern, l'economia municipal està entre les millors de Catalunya. Les dades de la liquidació de l'exercici econòmic del 2010 mostren que l'endeutament de l'Ajuntament Calero és inferior a la majoria d'ajuntaments de la demarcació. Passió per la Cala. Aquest és el nom del portal que s'està preparant des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, on es podrà consultar imatges, sobrenoms, receptes, vocabulari, és a dir, continguts referents al patrimoni material i immaterial del municipi. El govern promet un AVE entre València i Barcelona. La connexió València-Castelló es perllongarà fins a Tarragona. La Ràpita es promociona als Estats Units com a destinació de creuers. La policia local de Tortosa clausura un restaurant de l'Avinguda Generalitat per insalubre. Rexa comença les obres del canal Aldea Camarles. I fins aquí el nostre informatiu. Us hem acompanyat avui a control Maria Martí i a locució Francesc Callau, Olga Tomàs i Imma Brull. Que passin un molt bon dia.